Seguim aquí a Ràdio Capital, a 7 de la tarda i un minut. Obrim una vora aquí a la xalana de Ràdio Capital i ara ho farem amb l'Anna Sáez.
Hola, Anna. Hola, una com setmana estàs? Més per aquí, molt bé.
Com vas,
i tu, què tal?
Com bé, estàs? Bé, content.
Content?
Sí, content, però avui m'estan remenant la taula de so i em sento metàl·lic i m'estic posant molt nerviós perquè no sé com arreglar-ho.
Ostres, jo et sento bé, eh?
Tu em sents bé, això és important, però jo mateix em sento metàl·lic i posa molt nerviós anar-se escoltant metàl·lic.
Sí, sí, perquè no mola,
he començat el programa i em sentia bé, però m'han començat a remenar coses i ara em sento malament i això em toca molt els nassos.
Ostres.
Però bé, és una cosa que a la nostra audiència no li importa, però a mi sí, perquè sóc el que estic fent un programa i m'està posant molt nerviós, però bé, és igual. Escolta'm, Anna, més curiositats musicals, no?
Exactament, vinc aquí a traumatitzar una mica, però no gaire. La primera va ser forta,
sí.
La segona més o menys, sí. I aquesta, bueno, mig-mig.
Bueno, les cançons que em portes, t'he de dir que tres d'elles m'agraden molt.
Uf, bueno.
La primera m'és bastant igual, però les altres tres m'agraden molt.
Sí, a mi la primera m'agrada molt també.
Bueno, sí, està bé, però vull dir que tampoc les altres tres m'agraden més. Sobretot una.
Doncs, ui, quina? Bueno, després m'ho dius.
A veure si m'endevines.
Vale, vale.
Quina de les quatre... Quina de les quatre creus que m'agrada més?
Vale.
Vale. Amb què comencem?
Pues comencem amb un super temazo del 2014 de la CIA.
Ai, aquesta no l'he preparada.
Merda, Marc, per favor. Bueno, és la de Chandelier.
Sí, sí, sí.
I'm gonna see.
Ah, vale, vale. Ja m'havia deixat una. M'havia deixat la de la CIA.
No passa res,
aquesta
perdonem.
Aquesta sí que m'agrada.
Ah, vale, ja et deia
no,
jo.
No, la que no m'agrada és la segona, doncs. Love Song. La trobo molt random. No, la de la CIA és brutal, aquesta. Home, aquesta sí.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Explica'ns què passa amb Chandelier de la CIA. Què passa amb aquesta cançó?
Vale, doncs molta gent que escolta aquesta cançó, no sé si et passa, és com una cançó superpoderosa que et fa ballar i que vols...
Sí.
És com de festa, no? Una mica. Doncs la veritat és que aquesta cançó va una mica de que el 1997, la parella de la CIA va morir en un accident de tràfic.
Ai, pobra.
Sí, i fruit d'això, i suposo que de més coses, la CIA es va entrar una mica en el món de les drogues.
Ah, no sabia que havien anat a les drogues.
Sí.
Oh.
I sobretot aquesta cançó tracta sobre l'alcohol i l'alcoholisme que ella va patir. I la cançó sobretot comença dient: les noies que surten de festa no es fan mal. I diu també que ella la truquen en plan amics i amigues, la truquen només per sortir de festa.
Ai.
Tot i això, la cançó diu que la seva vida és un desastre i sempre parla de mantenir sempre el got ple d'alcohol i de que en aquest punt de desinhibició és quan ella sent de veritat l'amor i se'n descuida de tot, tot està bé i no sé què. En el primer vers fa referència només a mantenir la seva vida de nit. És més, la seva vida és un desastre. Quan més li costa és a la nit. I és per això que al final acaba sortint de festa, bevent i tot això. Perquè no s'ha d'enfrontar amb tots aquests dimonis del cap. I per això l'estribillo diu allò de 1, 2, 3, drink. En plan, 1, 2, 3, beu.
Cert.
I... la tornada diu que vol estar penjada d'un candelabro, no sé com es diu en català el candelabro. Jo he vist que és aranya, però aranya, això està ben dit.
No, candelabro.
Candelabro.
El candelabro es diu...
Sí.
Es diu... No em voldria equivocar, eh? Com que no em voldria equivocar, es diu... Hòstia, aquí...
Veus, et té matat. És que jo també m'he quedat superratllada.
No, buscarem.
Ho buscarem, no? Bueno, que parla d'això, de quedar-se penjada allà i no mirar avall. És a dir, sap que la seva vida és superinestable...
Canelobre.
Canelobre.
Sí.
perfecte. Doncs sap que la seva vida és un desastre i que és super inestable, però no vol mirar avall i parla de que no es vol recordar, o sigui, vol viure la seva vida com si no hi hagués un demà. També, en el segon vers, intenta, o sigui, ens diu que vol amagar-se i es vol protegir mitjançant pues, totes aquestes substàncies i que, clar, igualment pues, arriba el dia següent i sent moltíssima vergonya, que tot això no ha servit de res i que es fa mal. I el que em semblava interessant de tot això és que en el vídeo tot això es reflecteix molt bé, que surt la nena ballant, la Maddie Ziegler o alguna cosa així.
La seva musa, podríem dir, no? Que l'ha fet servir bastantes vegades.
I és, o sigui, el vídeo està fet com en un apartament, aquest apartament representa la seva ment i la nena petita que balla molt és com ella, o sigui, és el seu jo interior.
Vale.
I fa uns balls molt estranys, no? I això és com que ella està desinhibida, que està bé, que s'ho està com passant bé, però veiem referències en el vídeo com que hi ha quadres que estan penjats, que si ho veiem bé, aquests quadres fan por i és aquesta por que ella té constantment d'enfrontar-se a tot lo seu. I bueno, és bastant curiós, el vídeo està molt bé, és, o sigui, el missatge de la cançó està en el vídeo.
Doncs ja ho sabeu, deixeu-vos d'escoltar la ràdio i aneu a veure. No aneu a veure el vídeo.
Després,
que ara hi ha més cançons encara. Escoltem que aquesta va una estona. Bueno, i ara anem amb aquella cançó que t'he dit que... Bueno, que tampoc és que... No la poso gaire,
t'ha dit. No et fa gràcia, Tilín, aquesta cançó?
No, a veure, no em desagrada, però tampoc... Vull dir, no... Tampoc...
Ai, a mi sí,
Una més. Està bé, està bé, però vull dir, tampoc... És un one hit wonder, no? Que no ha fet gran cosa, aquesta noia,
no? No, la veritat és que no.
Aquesta i una que es diu Brave, no?
I
Gravity i poca cosa més. Vull dir, bueno, si no és one hit wonder, veig. N'ha fet dos o tres. Però vull dir, no sé, molt fluixet, la carrera d'aquesta dona. Bueno, què? Què hem de dir de Love Song? Vols superar-lo una mica o no?
No, ja està.
Ja en tenim prou, no?
Jo he de dir que és el primer senzill d'aquest artista i ho va patar molt fort. Jo, jo de casa ho escoltava i ho he cantat molt, a casa meva, de petita, aquesta cançó.
Tu sempre has cantat molt.
Però aquesta, molt guai.
Sí.
Molta gent, o sigui, aquesta cançó es diu Love Song, cançó d'amor, i molta gent es pensa que va d'això, d'amor, i que va d'alguna relació o alguna cosa, i no. En veritat, la Sara l'estava pressionant moltíssim la seva discogràfica, perquè en aquell moment pues, tothom escoltava cançons d'amor i no sé què, i tothom volia que escrivís una cançó d'amor. Sí. I la Sara estava farta, no li sortia per al punt que estava en la seva vida,
sí.
I va dir, pues, escriu aquesta cançó. I aquesta cançó literalment diu, no t'escriuré una cançó d'amor perquè me l'hagis demanat. Això diuen tots les coses que voleu escoltar. Això reflecteix molt bé perquè a vegades els artistes van a una discogràfica perquè els hi prometen el cel i de tot i es troben allà que han d'escriure i han de fer el que ells dictin i em sembla molt curiós que ella hagi dit voleu una cançó d'amor? Doncs pues vale, us l'escric perquè això sembla com la melodia és molt suau, molt bonica però no té res a veure d'amor, és una queixa d'ella mateixa dient és que no em dóna la gana, perquè no vull.
Així m'agrada, dona rebel, això sí, després va queixar-se i no ha fet res més de bo. Vull dir que,
cuidado,
atenció, atenció a qui li dius, perquè depèn de com passen
aquestes
coses.
Tristament, sí.
Bueno, sonem una mica aquest Love Song, va.
not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? 'Cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Your heart is nowhere in it, I don't want it for a minute, babe. I walk the seven seas when I believe that there's a reason to write you a love song.
Jugué. Bueno, està bé, la cançó no està mal. Però ara arriba una, que m'agrada més, aquesta. Una mica
2015
estil...
és actual, més o menys, aquesta.
Una mica estil Michael Jackson, a més a més. Aquesta cançó em feia pensar molt, molt amb ell, eh?
Sí. Can't Feel My Face, The Weeknd.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you.
Boníssima aquesta cançó de The Weeknd, Can't Feel My Face, des del seu Beauty Behind the Madness. Què hem de dir sobre aquesta cançó? Què hi ha? Què té d'especial?
Vale, pues aquesta cançó parla sobretot, o sigui, sempre diu un she, en plan ella es refereix com a una dona, no? I molta gent pensa pues, que és d'una relació, que va d'amor, lo que sea. Mm. I es veu que aquesta cançó es parla sobre drogues d'abús.
Ostres.
Sí, el propi cantant en una entrevista va admetre que d'adolescent va tenir problemes. I, a més, la cançó comença dient: i sé que serà la meva mort, però almenys estarem adormits els dos i sempre obtindràs el millor de mi. El pitjor encara està per arribar, però com a mínim tots dos serem bonics i ens quedarem joves per sempre.
Bé, bé.
Clar. A més, continua dient: ella em va dir, no et preocupis, no us preocupeu més. Tots dos sabem que no podem estar-hi sense. Ella em va dir, mai estaràs sol. I la tornada, la de I can't feel my face, és no puc sentir la meva cara, sí, però m'encanta. I és que es veu, això els fans ho han buscat i tal, es veu que la cocaïna, quan te la prens, com que se t'adorm la cara o alguna cosa així, he llegit, vale? I no sent res més. I per tant la gent pensa que estava parlant exclusivament d'aquella droga.
Sí.
I a més, això al final t'acaba repercutint i acabes morint jove, que
home,
és com,
doncs sí,
com comença, no? En plan, sé que em moriré, però bueno. I és això, en veritat, la referència que fa a aquesta dona és com un símbol de la droga. I és aquesta desconnexió amb el món exterior, de no poder sentir res, però que t'agrada i que no hi pots sortir, lamentablement, perquè costa moltíssim. I això no pot escapar perquè està com enamorat. Per sort va sortir i està bé, però es veu que va tenir també problemes.
Doncs, escolta, heu de vigilar amb les drogues.
Sí.
Heu de vigilar amb les drogues perquè passen aquestes coses. Hi ha molts músics que, per desgràcia, han acabat amb la seva vida per culpa de les drogues massa prematurament. Doncs, escolta, escoltem una mica aquest Can't Feel My Face, el posem més aviat perquè és bona aquesta cançó, va. Boníssima, Can't Feel My Face, The Weeknd. Estem amb l'Anna Saez comentant curiositats musicals. I ens anem ara amb la meva preferida de totes.
Oh,
sóc molt fan de Green Day. Oh, soc molt fan
Wake
de Green
Me
Day.
Up When September Ends.
Sóc molt fan de Green Day, molt, 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 molt. Aquesta cançó és molt especial. Ha passat i han sortit els Eagles, no sé per què, però és molt especial per mi aquest Wake Me Up When September Ends. Soltem-la una mica, va, que té una història trista aquí darrere.
Sí.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the.
Bueno, Anna, què hi ha darrere del Wake Me Up When September Ends de Green Day?
Pues hi ha una cançó, o sigui, hi ha una història molt trista, tal i sí. com has dit. Aquesta cançó va ser llançada el 2005 i va ser escrita pel vocalista Billy Joe Armstrong. Mm. I aquesta cançó tracta sobre el seu pare, que va morir de càncer d'esòfag al setembre del 82, quan el vocalista tenia 10 anys. El propi cantant l'ha descrit com la cançó més autobiogràfica que ha fet i l'ha considerat terapèutica, però alhora molt dolorosa de fer i de cantar. La gent, sobretot, es pensava que anava sobre la guerra, ja que el vídeo es va inspirar sobre la guerra d'Iraq i narra la història d'una parella d'on el noi se'n va i acaba morint al camp. Però aquesta idea va ser, o sigui, va sorgir per la idea de la pèrdua, no? I al vocalista ja li va semblar aquesta idea bona d'enfocar el vídeo cap a una guerra i que mor algú, perquè al final és que mor algú a qui estimes.
Doncs sí.
També es va encaixar molt perquè es veu que cada mes que arriba setembre la gent fa memes sobre setembre i tal.
Cert.
I es veu que van acabar farts perquè és un tema bastant delicat i que la gent faci bromes, pues no mola. Per tant, si sou dels qui feu bromes al setembre amb aquesta cançó, potser quedem parant.
D'acord, doncs no ho feu, no ho feu més. A més, també la posen bastant amb el tema de les torres bessones, que aquest any farà 20 anys.
Sí.
També sona bastant aquells dies i tal. La gent l'utilitza també per recordar doncs, aquell dia tan trist que va tenir als Estats Units. Mm-hmm. Escolta, soltem-la una mica, aquesta m'agrada molt.
Sí,
va,
sí,
Green
sí.
Day. Buen September Ends, el so de Green Day amb aquesta cançó des del seu Grandis American Idiot. I de Green Day anem a un altre clàssic de la música, un d'aquells himnes de la música, eh?
Mare meva, sí, és una de les meves cançons preferides aquesta.
Preciosa, preciosa. Aquesta, a mi em costa trepitjar-la, t'he de dir.
Hotel California, és que costa, eh? A mi també em
costaria. Com ho farem, això, ara?
No ho sé.
La posem una mica i posem una cinturia. Em deu... Ai!
Ai, ups!
Sí, ja canten. Greu, l'hem de trepitjar una mica perquè l'Anna ha de dir coses sobre aquesta cançó.
Sí, ho sento. A més, m'he volgut enrotllar una miqueta més amb aquesta cançó, sí, perquè m'encanta. Sí. I m'ha semblat molt curiós perquè aquesta cançó va generar moltíssimes teories i algunes molt boges.
Ai.
Molt boges, però molt ben elaborades, he de dir, eh? La primera és la teoria satànica.
Sí, sí.
Segons els fans, Hotel California és en realitat una església situada a San Francisco, feta pel satanista Anton Szandor, que és conegut com el Papa Negre.
Ah, mira.
Vale? I asseguraven de que els integrants del grup havien fet un pacte demoníac i després havien fet la cançó. A més, en la foto de la part interior del disc, que després si vols te l'ensenyo,
sí,
hi ha una finestra on es veu que està mirant per la finestra com una cosa rara, vale? Que és com, sí, l'anticristo. Molts fans diuen que és Satanàs i no sé què. A més, hi ha un punt de la cançó on diu que algú a qui li diuen mestre,
sí,
els reuneix en una cambra per fer una festa, una espècie de festí, on tots treuen uns ganivets de ser i es posen a apunyalar una bèstia, però no la poden matar. Sí, sí, això ho diu la cançó. I es veu que el personatge, en veure tot això, pues s'espanta i comença a
normal,
córrer.
Normal.
Però no troba la sortida. I de cop surt algú que estava treballant a l'hotel i li diu, mira, perdona, però és que pots demanar el que sigui aquí, però no pots sortir de l'hotel. Pots sortir de l'hotel una miqueta, però no el pots abandonar del tot. I ja la gent es va fer les olles. Després hi ha una altra teoria que diu que pues, és una persona que es va quedar atrapada al purgatori. És a dir, que hi ha un jove viatger que mor a la carretera, però ell encara no ho sap. Aquesta persona arriba a l'Hotel California per descansar i de cop una dona, la benvinguda i ell escolta com unes campanades. Doncs aquesta dona encén una vela i li ensenya el camí i per alguna raó l'hotel està fosc i només escolta aquestes veus que li donen la benvinguda a l'hotel. I de cop es troba moltíssima gent. Uns estan ballant, altres només estan mirant. I ella es senta allà i demana un vi. Però li ve el cambrer i diu, no, perdona, és que aquesta beguda fa des del 1969 que no la tenim. I a més, la mateixa dona...
Quin iu, no?
Sí, sí. La mateixa dona que l'havia rebut li diu que tots qui s'hospeden allà, a més dels treballadors, es troben tancats en aquest recinte,
sí,
oi, Déu meu, degut a les seves creacions i invencions. Per tant, pot ser algú que pues, ha mort i s'ha quedat allà com en l'impàs del cel, entre comilles. Bueno, no sé. Després també vam parlar d'un possible guinyito a les drogues. Què? Per què? Pues perquè parla d'un lloc on no pots escapar, de que tothom està de festa, etc. També han dit que l'hotel pot ser un manicomi, un hospital de rehabilitació, hi ha gent que ha parlat i tot de canibalisme, vull dir, moltíssimes teories. Però jo suposo que els integrants del grup es van ratllar moltíssim i van dir, a veure, no, aquesta cançó no va res d'això. És més, la cançó al principi es volia dir Mexican Reggae, no Hotel California. Sí, sí. I es veu que aquesta cançó parla sobre l'autodestrucció de la indústria musical i en el sud de Califòrnia a finals del 1970, i també tracta sobre el costat fosc d'aquest somni americà i sobre l'accés que hi ha als Estats Units. És com la interpretació que va fer el grup sobre la seva alta vida a Los Angeles. L'hotel California d'aquest que parlen és un hotel situat a Mèxic que es diu Todos los Santos, en el poblat, Todos perdó, Santos. De Todos los Santos,
sí.
Però el grup mai va anar allà, vale? És més, l'hotel que surt a la portada és un hotel a Beverly Hills. El guitarrista del grup, que és qui va composar aquesta cançó, va voler fer-lo d'aquest hotel que t'estic comentant de Mèxic,
sí.
Perquè es veu que hi havia llegendes sobre un fantasma que hi residia allà.
Home.
I va voler com donar-li vidilla, no?
Sí.
I per això és que la cançó parla de que algú arriba molt cansat allà i de cop la rep una dona que no torna a veure amb tota la cançó, que és com el fantasma d'aquest hotel, que el rep, el porta a l'hotel, que sembla que l'hotel és increïble i tot el rotllo, que és una mica com un artista rep el fet d'arribar a una discogràfica, no? Que et prometen de tot i tot estarà genial i fantàstic, però un cop estàs a dins, doncs comença a veure que les coses no són realment com són. Per això allò de matar bèsties, coses desagradables, no?
Allò
de demanar una copa de vi, no ho sento, és que això no ho tenim, jo què sé, coses d'aquestes. A més, també acaba dient que Ian Anderson va repetir en diverses ocasions que aquesta cançó és un plagi de la seva cançó que es diu We Used to Know, que te l'he posat també.
Ah, sí, a veure, escoltem-la.
De Jethro Tull.
De Jethro Tull, a veure.
The battle days, they came and went, giving way to fruitful years.
La justícia que he dit al respecte. Dit
no, van, no van arribar a judici,
ah, vale.
Però és que escoltes la cançó, sí, sí que li té un aire, eh?
Sí, també és bastant èpica, també, eh?
Sí. A més, cal dir que els Eagles, abans de que fessin el puntazo i que es fessin famosos, feien de teloneros en aquest grup.
Ui.
Cuidado.
Alguna cosa els hi va quedar, no? Suposo de totes les melodies
sí.
I tal, les cançons. Sí. Com es troba a faltar aquest tipus de música?
Moltíssim.
Oi?
Moltíssim, la veritat.
Jo vaig aquí posar les coses que m'arriben i penso, quin avorriment, vull dir, hòstia, m'encantaria anar presentant Jethro Tull i totes les bandes aquestes de, no, d'aquella època.
Sí.
Brutal. Hauria d'anar a treballar a Rock FM, que això sí que ho posen.
Ostres, sí,
és veritat. Una ràdio que això sí que ho té.
Sí, sí, sí.
Bueno, escolta, molt bé.
Doncs ja està
molt
per
bé,
avui.
Ja està per avui. Ja ho tindrem. Doncs molt bé, avui no m'has destrossat cap mite.
Has vist?
No
avui estic, poc
no... Sí, sí, avui
tu de Green Day ho sabies o no?
Sí.
Sí, no?
Sí, perquè soc molt de
Home,
Green Day.
Home, és que ets molt fan.
Soc molt fan de Green Day, sí, sí, sí. Doncs això, Tana, t'espero dilluns vinent, amb més
Exactament.
Històries.
Exactament. Sí, molt sí, bé. Un plaer i fins la setmana que ve.
I recordem a la gent que totes aquestes històries les podran recuperar a través de la nostra web. A partir de les 8 ja podran recuperar-ho. Ara, una pausa i seguim amb més coses a la xalana, va.